Jolín.
Pasa, pasa.
Oye, ¿puedo grabar aquí? Es que allí en el estudio no... no me dejan las fallas.
Ok, todo tuyo.
Cierra la puerta.
Vale.
Ahora, vale. Vamos a probar. Sí, vale. Vas a escoltar Un día perfecto a la UPB Radio. Tinc un amic que diu que en vegada de queixar-me tant deuria d'unir-me a ells. Baixar i simplement dir: «Eh, amics, jo vull ser faller, jo vull passar-me una setmana de les meves vacances a 100 metres de casa sota una carpa de lona, socialitzar amb tothom al voltant de menjar i beguda que el metge em té prohibit durant l'any i tot això adornat per una banda sonora de reggaeton i música de verbena durant les 24 hores». Ah! I anar a l'ofrena a demanar alguna cosa. Me te plore, perquè me cregui. Anàlisi simplista i equivocada del que són les falles. Avui vaig a parlar-vos de la meva cuina. Recorda que vos vaig parlar del meu frigorífic, crec que fa un any, que va ser que va vindre un tècnic, perquè la nevera fa bastant soroll. I si recordeu, el tècnic va vindre i va dir que la nevera no tenia cap problema i que la solució, al mínim soroll que podria fer, era evitar que jo em fiqués a estudiar al menjador, no sé qui li havia dit que jo estigués estudiant res, i el més important és que jo, clar, fiqués la televisió. Imagine que a més volum de la televisió el soroll de la nevera serà menor. Li tenia que haver preguntat. En fi, el cas és que escolteu el nou soroll. No, no estic obrint la porta del castell de Camelot, és el nou soroll de la meva nevera. Estic per cridar de nou al tècnic i preguntar-li si puc aplicar la mateixa solució. A veure... 6... 7... 2... 8... 4... 1... i... 3 números més. Así no se escucha cap. A ver si está. Este matí a Un dia perfecte m'acompanya a l'altre costat del telèfon Aitana Carrasco, qui va néixer i residir a la ciutat de València. No és molt significatiu, però el cas és que sí que és significatiu que és llicenciada en Belles Arts, és il·lustradora i escriptora infantil i juvenil. Bon dia, Aitana. Moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
Bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta, Aitana, quan estaves a la Facultat de Belles Arts, per cert, vas estudiar en esta, en la del Politécnic?
Sí. El que passa és que era l'edifici antic, perquè sóc antiga.
Sí, jo també vaig estar en aquest edifici que ja la gent ja no sap ni quin és. En aquella època ja et volies dedicar a la il·lustració infantil i juvenil? T'ho dic perquè quan estàs estudiant Belles Arts, imagina que es deixa seduir un poc per l'experimentació i per les avantguardes. Quan vas decidir que volies dedicar-te a la il·lustració infantil?
Doncs, en realitat, molt més tard. Jo vaig estudiar Belles Arts perquè jo des de que era ben xicoteta tenia claríssim que m'anava a dedicar a algo artístic. I el més artístic que vaig trobar era la Facultat de Belles Arts. Sí que és de veres que no vaig ser intel·ligent, dic jo, com molta gent quan començava Belles Arts, que sabia exactament el que volia ser, per exemple, vull restaurar paper o vull fer xoc, animar xocs o el que siga. I jo vaig fer un poc de tot. Vaig fer una carrera molt eclèctica, des de performance, filosofia i escultura en el segle XX. Un poc vaig anar triant el que m'avellia en el moment i quan vaig acabar vaig dir, ostres, ara què vaig a ser de major, no? Ja sóc major i vaig tenir una gran crisi perquè artista així en majúscules de les exposicions, els vins, les galeries, Arco, tot això no m'interessava gens. El poc que m'havia apropat no era per a mi. Vaig començar a dedicar-me a coses com fer falles, vendre tíquets de cine i coses així, perquè el que jo volia en la vida més que res, més que ser artista, era viure en una casa jo sola. I quan duia 2 o 3 anys vivint en una casa jo sola vaig dir, ui, la vida no pot tractar-se d'això, d'anar a un treball que no m'interessa, en el que no aprenc res, i després a dormir a casa. I aleshores, ahir me vaig sentar i vaig dir, què m'agrada a mi en realitat? M'agrada dibuixar? M'agrada escriure? M'agrada el món un poc de la infantesa i de l'adolescència, és una cosa que sempre m'ha fascinat, encara avui, i m'agrada escriure i llegir, i amb tot això vaig decidir ser il·lustradora, però en realitat jo quan estudiava la carrera, per a mi la il·lustració era algo de la Revolució Francesa. No sabia ni que existia una paraula
Que fora, ja.
que tenia algo a veure amb l'art, que era il·lustració.
O sigui, que tu vas estudiar una sèrie de conceptes i després amb el temps es vas ordenar i vas veure que d'ahir podies traure alguna cosa.
Exacte.
El teu primer àlbum, il·lustrat, crec que va ser Ramona, la Mona, que vas crear a Mèxic, crec, i crec que va obtindre el noveno Premi Internacional a l'Orilla del Viento. Este suposa que seria una espècie de clic, no?, per a dir, ostres, sí que se pot professionalitzar la il·lustració infantil, no?
Totalment, totalment. Com te contava abans, jo una vegada vaig acabar la carrera i això vaig fer curros de tota mena, fer llits en un hotel, curros de supervivència, de joventut, i quan vaig decidir que no, que volia enfocar la meva vida cap a algo que realment m'omplira més, i vaig decidir un poc, jo me n'anava, clar, en aquell temps jo no tenia ni internet, perquè internet existia, però jo no tenia ni ordinador. Aleshores, jo me n'anava a la FNAC, que acabaven d'obrir-la, no feia molt, i tenia en la secció infantil unes taules on podies entrar a llegir, i jo m'anava a
Sí.
llegir tot. Me n'anava a la biblioteca i a la FNAC, i llegia totes les novetats, investigava totes les editorials noves, i ahir vaig veure un nínxol, no vaig dir, igual jo aquí encaixe. Ara, no era tan fàcil, continua sense ser-ho, perquè després tocaves a la porta de les editorials i dius, hola, mira, és que jo m'agrada dibuixar, me voldria dedicar a això. I jo, a més, no tenia ni escàner, no sabia ni Photoshop. Aleshores, havies d'anar a tocar a la porta en els papers baix del braç, i això significava moltes vegades haver de viatjar o haver d'anar a Barcelona i tampoc tens diners per a fer-ho. Aleshores, per casualitats de la vida i de l'amor, jo me'n vaig anar a viure a Mèxic, perquè jo estava estalviant. Vaig dir, bueno, curre 2 anys en un curro fixe i tinc 6 mesos d'atur i faig un llibre, perquè me vaig adonar que només ensenyant els dibuixos a les editorials no hi havia manera que me contractarin. Que jo el que havia ensenyat era un projecte fet, sencer, que demostrava que jo era capaç de contar una història en principi, nus, desenllaç. I casualment, quan se van complir aquests 2 anys, jo me'n vaig anar a viure a Mèxic perquè em vaig enamorar d'un artista mexicà. I allà vaig veure un cartell en una llibreria del concurs. És un concurs internacional, crec que és el més important a nivell mundial en llengua castellana, i no me ho vaig proposar com a un repte de he de tindre-ho en tants mesos. I la meva gran sorpresa fou que vaig guanyar i res. I gràcies a això de repente yo era algú, yo vaig tornar aquí, me semblava que era una estrella del rock, bueno, sí, sí. En Canal 9, que en aquella època existia Canal 9 encara.
Ah, pues eso,
me van entrevistar, vaig decir en El Periòdic, en El País, en El Levante, me van organitzar una presentació del llibre en la Casa del Llibre que acabava d'obrir, que a mi per això era mare meua. I fou el clic aquest que tu dius, justament m'obri la porta, vaig clavar el cap, diguem-ne, i una vegada... És un poc trist, perquè jo dibuixava igual de mal o bé, però en aquest reconeixement se m'obriren moltes portes, la veritat.
I a partir d'ahí, clar, diguem un debut tan prometedor, poc depressió, no?, a la segona obra, no?
Moltíssima. No ho saps tu bé, perquè a més, clar, jo ara dono classe en màsters d'il·lustració. Ara la il·lustració sí que és algo, s'ha posat molt de moda. En València només hi ha com 3 màsters especialitzats en il·lustració. Quan abans, això, jo no sabia ni que era un ofici la paraula il·lustració, i avui. Aleshores, clar, jo vaig aprendre sobre la marxa. De fet, jo vaig guanyar el premi i em van dir, mira, t'hem donat el premi, però has de repetir el llibre, perquè no és un àlbum. Jo no sabia ni un àlbum il·lustrat exactament què era, que era un gènere a part. Jo creia que era un conte, que li fiques dibuixos i ja està. Vaig tindre la sort de tindre uns editores que van tindre molta paciència i jo, la sort d'estar en Mèxic, jo m'agafava ahir un pesero de Mèxic que, a més, tenies que creuar la ciutat de Mèxic, que estava 2 hores de trajecte, i me n'anava allí i me dient, has de retallar-ho, no has de dir el mateix en el text de l'il·lustració, no has de ser redundant, retalla per aquí o canvia la imatge. I va ser com fer-me un màster... Clar, en la pressió d'haver guanyat un premi en la primera obra, clar, tot el món està esperant la segona. I jo patia, però patia que plorava i tot. No vaig ser capaç. Això ha sigut tantes ganes que tenia jo de dedicar-me a això, tants anys treballant en curros de merda, que mai cita això de casualitat. Però no, vaig aprendre... Encara me passa, eh? Cada vegada que he de començar un llibre... sent que no sóc capaç, i he il·lustrat més de 30, però tinc aquest xicotet moment. Evidentment, aleshores me passa molt. Bueno. Ja no vaig a ser capaç, no... però sí, sí.
La por al paper en blanc, que diuen.
Tot és qüestió de ficar-se a...
Més de 30 treballs, i alguns eres tu la il·lustradora només, i d'altres també els escrius tu. Vas començar a escriure més tard o al mateix temps que...
No, al contrari. Jo, de fet, escrivia d'abans d'il·lustrar. Jo, és una cosa molt estranya, perquè jo me considero més escriptora que il·lustradora, però gairebé no he escrit... A veure, he escrit moltes coses, però que no les ha vist ningú, o que no són... Jo escric diaris des que vaig començar a escriure, a aprendre a escriure, i és una cosa que m'agrada molt. Quan vaig començar, sí, en Ramona la Mona li vaig escriure i il·lustrar jo, i després vaig fer 2 o 3 seguits en els que jo escrivia també. I després va passar una cosa, i és que el món del llibre il·lustrat està molt mal pagat. Aleshores, si tu has de tardar, si tu has d'escriure i il·lustrar, clar, tardes prou més, quasi el doble, que si només il·lustres, o només escrius, per exemple, i te ho il·lustra una altra persona. Jo vaig començar a haver de dir que sí a tots els projectes que me passaven, perquè si no, no podia pagar el lloguer. Aleshores, vaig deixar d'escriure. De fet, aquest any, justament, no, l'any passat, per a la Diputació de València he escrit un conte jo, però feia...
El de la comunitat...
10 anys que no il·lustrava res meu.
El de la comunitat de l'Olivera, crec, no? Que ha sortit
exacte.
I algú ha il·lustrat algun text teu?
No, només una vegada, però tampoc la conte com a tal, perquè en un recull que vaig participar vaig reescriure, havia de ser en vers i a una de les il·lustradores que havia escrit el seu text també li estava costant molt i jo el vaig reescriure sobre la seva idea i la va il·lustrar ella. Però en realitat mai. I és una cosa que la veritat és que m'agradaria prou, perquè jo n'hi ha il·lustradors meus preferits que m'agraden molt més que jo, clar. M'encantaria escriure per a ells. Però cal trobar el temps. És molt difícil. Quan uno se dedica a una cosa en la que no pot parar de treballar perquè no guanya molts diners, posar-se a escriure o a fer coses per si de cas algú li interessa o a llarg plaç, és difícil trobar el temps. Però bueno, ho tinc ahí en coses que m'agradaria.
I en alguns autors que tan sols escriuen, eres tu, diguem, la única il·lustradora que il·lustra la seva obra? Alguns no se sentiran, no se senten lligats... que sigues tú la...
Sí, sí, ya vegades, yo, por ejemplo, en Pablo Albo, por ejemplo, he il·lustrat tres o quatre llibres d'ell, perquè de repente se fa un bon tàndem, tots pensem sempre, per exemple, en Roald Dahl i Quentin Blake, que sempre treballaven junts, tampoc sempre, però moltes vegades és perquè de repente fan un tàndem molt perfecte. Però sí que de vegades que no en exclusiva no il·lustre a ningú. Sí que he repetit, ja ara vaig a, pues, també en una altra dona de la que he il·lustrat un llibre, de repente quan fas un bon tàndem i funciona bé l'equip, diguem-ne, sí que se sol repetir.
I el treball amb les editorials també imagina que condicionarà un poc el teu treball. Depèn de quina editorial siga la que, en la que estàs treballant.
Doncs a mi en realitat no hauria de ser així. És més, tu t'apropes a una editorial o a una altra, o l'editorial a tu, perquè hi ha, diguem-ne, un...
feeling.
Una connexió, exacte. Uh-huh. Perquè si no, jo hi ha editorials en les que sé que no vaig a treballar, pues, perquè la seva línia editorial no pega res en els meus dibuixos. No és perquè siguin ni millors ni pitjors uns ni els altres, sinó que fan un altre tipus de... Aleshores, moltes vegades, jo és algo que els dic als alumnes també quan estan començant, estudieu bé les editorials a les que presenteu el vostre treball, perquè és molt frustrant al principi que no te diguen ni que no te fan ni cas, i clar, no és el mateix dir tindre 60 nos que... dos sis i tres nos, perquè has seleccionat molt bé. Has anat, has estudiat l'editorial i has dit, aquí encaixe. Hi ha llocs en els que no vas encaixar, per què vas a dir-los?
Però treballen un poc les editorials com, diguem, els productors musicals que et van guiant, et van dir, mira, la tendència avui en dia va sobre això, o no arriben a ficar-se mai tant?
Doncs, en realitat, depèn. Jo, en un principi, he donat compte que els editors, en general, aquí en este país, se clavaven prou poc en el meu treball i em semblava algo molt positiu, però després, quan me vaig topar en editors, també m'he topat en editors així en Espanya, però quan vaig començar a topar-me en editors que sí que s'involucraven, en realitat vaig dir, no, és que això és el que ha de fer un editor, el que tu estàs dient, no? Com un productor musical. En primer lloc, sí que són els que s'encarreguen de juntar. És igual, tenen escriptors, tenen textos, tenen contes, i són els que diuen, ui, mira, doncs, fulano o menganita pegaria molt bé el seu estil d'il·lustrar en aquest text. Però, a més, un bon editor, una bona editora, jo crec que és la que et guia. Al cap i a la fi, són experts i expertes en la matèria i moltes vegades poden tindre l'ego molt gran, però tenim molt que aprendre constantment. La primera vegada que em vaig trobar en un editor, a més era un editor mexicà, que se va clavar en el que jo estava fent, inclús me va dir que podia millorar, que no estava tan bé. Me va molestar molt perquè era jove i sempre tenia l'ego més gran que ara. Però me va encantar. Vaig aprendre el procés moltíssim i vam fer un llibre que el vam tirar a papelera jo personalment com tres vegades i vaig tornar a començar, però fou un dels llibres que estic més contenta. De fet, això després es treball... no te paguen més perquè tu estigues tres mesos més treballant en un llibre, però sí que és de veres que després els bons llibres se tornen gairebé clàssics i es reediten. Este llibre a mi m'està donant moltes alegries. Ja té, pues no ho sé, és de 2009, me sembla, i encara es reedita i es compren edicions. En Latinoamèrica els governs compren edicions especials per a entregar en les escoles, inclús en les presons, en les biblioteques... I la veritat és que està molt bé dedicar-li tot el temps que necessita, no?, un projecte.
Aitana, la teva obra, qui ens estigui escoltant, millor que directament vagi a Instagram o que et busque, però veuríem que predomina el realisme, la figuració, la línia sensible i un ús un poc particular del color, no?, en el teu treball.
Sí, lo del color és una cosa que sempre m'han dit i la veritat és que claro, un quan té un estil, en realitat no el pensa.
No es dona compte, clar, que és...
Clar, el té el que el té, perquè no té un altre.
Exacte.
Jo de vegades m'encantaria dibuixar d'una altra manera, però el que s'ha de fer, el que sí s'ha de fer, i això, si hi ha gent jove que vol dedicar-se a la il·lustració escoltant, és algo que els preocupa molt, que em diuen, el teu estil, com trobes el teu estil? Quan saps? En realitat, l'estil és el que tens perquè no pots fer-ho d'una altra manera. I el que cal fer és de les teues debilitats ser una marca pròpia. No? A mi em diuen, no, és que és així molt expressionista, com molt... És molt hieràtic, no? Però, i és sí. perquè jo no sé dibuixar profunditats, jo no sé sombrejar bé, jo no sé dibuixar realista, però a la vegada, per a dibuixar un cavall, he de veure 30 fotos de cavalls, perquè no els sé inventar, però després no se pareix a un cavall realista, sembla un cavall, però perquè...
Algunes de les composicions també recorden un poc els cartells publicitaris de principis del segle XX, i la gamma cromàtica... un poc com es ve, has dit, Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, i el que tu dius al final no és que he anat a buscar això, sinó que no res, per les meves debilitats i no saber dur-lo més enllà, he creat un estil.
Exacte. I després és el que tu dius també, les coses de les que hem mamat, les coses que ens han agradat, les coses que hem vist i ens han marcat, és impossible, inconscientment, les gastem. Uh-huh. Hi ha molta gent, per exemple, en quant al color, també que me diu que ja veu com molta influència mexicana, i pot ser que és de veres, perquè en Mèxic hi ha uns colors, hi ha hasta colors d'ahí, no? El rosa mexicano, que li diuen que és un tipus de, una espècie de fúcsia rogenc. Sí que és de veres, el muralisme mexicà és algo que a mi m'ha impactat també molt, i d'alguna manera sí que és de veres que... També... Però jo fins a que no m'ho han dit...
No t'he adonat.
No ho he vist.
Sí, i iconografia, una cosa... com les flors, els cors, també personatges que tenen un cap de polp... Sí, tot això, jo també és veritat que em podria recordar un poc a la cultura mexicana, no?
Sí. Sí, d'alguna manera jo crec que això, que el que ens conforma... Passa una cosa ara també, i és una cosa que és un poc de doble filo, i és que internet és una ferramenta que és meravellosa, però passa també que la gent que està estudiant, que vol ser il·lustrador o que li agrada dibuixar, igual tindre un estil propi, té tantíssimes coses a l'abast, veu tantíssimes coses que en realitat no veu ninguna. Aleshores, això també... Jo recordo, per exemple, quan jo estudiava, o quan inclús jo era més joveneta i anava a l'institut, que ja m'agradava l'art, doncs que jo tenia un llibre de Chagall que me van regalar, que me'l sabia de memòria. Quan anava a l'IBAM, jo prenia notes i tot, perquè internet no existia. Tenies una enciclopèdia en casa i una altra a la biblioteca, podies anar a la biblioteca, però és que la biblioteca tampoc és que tinguera...
No teníem
un llibre. Les teves influències eren molt poques, però les veies molt. Era com quan escoltàvem cançons. I jo recordo hasta el moment on no cabia la cançó i botava el stop. Sí. Sabia on tenia que canviar. Me sé l'ordre en què tenia les cintes gravades.
I quan escoltaves això, sí, en CD sabies, ostres, així saltaria. Sí, és veritat, tenies poques influències, però...
Exacte.
Sí, això em passava a mi. Jo venia a la facultat i agafava un llibre i aquest llibre me passava un dia mirant-lo i prou.
Exacte. I te subratllaves. Ara, a mi me passa, a mi me fa pena. Tinc llibres comprats que m'interessen moltíssim i m'estic comprant més ahí llibres digitals i tinc com 40 a la cua i en realitat és molt bo, però a la vegada és molt mal perquè no se fixem tant, no escoltem en tanta cura, no mirem en tanta atenció perquè n'hi ha tantes coses a mirar. Mm-hmm. Aleshores, això a l'hora de tindre influències també és difícil, perquè clar, els influeixen tot tant. Jo als alumnes n'hi ha coses que veig el seu Instagram i sí que és de veres el que diuen, perquè jo encara que canvia de tècnica se me nota que sóc jo. A ells no, perquè tenen com, no sé, mil vegades més influències que jo tenia a la seva edat. Però bueno, és una cosa bona també, jo no dic que siga mal ni bo, dic que veig un canvi ahí.
Ens sorprèn, simplement que ens sorprèn, diríem, no? Mm. Escolta, Aitana, per anar acabant, des del 4 de febrer fins al 31 de març podem veure obra teva al Movim, que és el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, que està així a València. Què és el que podem veure?
Doncs mira, és exactament a la cafeteria del Movim, que es diu Moviment, que està ahí, bueno, està en la mateixa edifici dins. És un cicle molt interessant que han fet amb il·lustradors i il·lustradores. Durarà, crec que fins a... octubre o per ahí, no me'n recordo molt bé. Està molt bé perquè m'han dit, no, pues te convidem, pots fer el que vulguis. N'hi ha un mural també, se pot veure un mural on jo a més, sempre dic que un il·lustrador, una il·lustradora, el que ha de ser és un bon lector. Quan uno il·lustra, ha de llegir el que diuen les paraules que va il·lustrar o el concepte, també pot ser per a un cartell, i el que no diu, ha d'ampliar la informació, ha de donar la seva versió. Som intèrprets, no? Igual que un violinista o un grup de música pot interpretar una cançó en moltes claus, en clau d'humor, no sé, pot ser un rap, pot ser un vals. Nosaltres també. Aleshores, jo sempre dic que n'hi ha que llegir-ho tot i també jo soc molt horror vacui en el meu estil i en la meva vida. I replegue tot, una gran recolectora. Anava a dir col·leccionista, però no, jo tinc col·leccions de coses, però que me trobe, no va comprar. Per ahí,
sí, trash collector, no?
Sí, aleshores, el meu mural, per exemple, ahí en la cafeteria del Movim, és un mural que he fet a partir de fotos de coses que m'he trobat en terra, no?, i que les classifique, perquè també vaig llegint el terra. I després m'han dit, no, pots exposar el que vulguis, i jo la veritat és que no sabia, no? Sempre m'agrada buscar un fil temàtic a les exposicions perquè no siguin sinton ni son, però la veritat és que no se m'ocorria, i sí que me van dir, mira, hem triat un color per a cadascú, han fet uns cartells i tot el disseny, que està molt xulo, a més de la campanya de les expos. I m'han dit, hem triat el color verd, se sembla bé, i jo dic, va, bueno, i vaig dir, ai, mira, igual el color verd pot ser una temàtica, perquè en realitat un fil conductor pot ser qualsevol cosa. I vaig dir, vaig a veure si tinc algo verd. I clar, de repent, el dissenyador que ho havia fet m'ha dit, no, si he tirat el color verd, perquè tota la teva obra és verda. I com que tota la meva obra és verda? I sí, m'he de posar a buscar i gaste el color verd moltíssim, moltíssim, moltíssim. Aleshores, el fil conductor és el color verd. Se poden veure exposades, obres que he fet per a alguna exposició, cartells... Hi ha prou cartells, de fet, perquè a més com eren un format gran, i és de veres que el format del llibre sempre és xicotet, hi ha alguns que són A3, que sí que són de llibres, o d'exposicions anteriors, i n'hi ha grans, que són de 170, que són cartelleria, perquè també m'he dedicat a fer cartells, clar, a fer llibres soles. De fet, llibres només és molt difícil viure.
I portades de discos també, crec, no? I col·labores també amb revistes.
Sí, un poc de tot. I dono classes, tallers, conferències per a xiquets, d'infantil, de primària, de secundària, de batxillerat, per a la facultat, per a cursos especialitzats per a adults. Vull dir, cal reinventar-se molt en aquest món per a viure de les coses artístiques, però se pot.
I amb un centre autònom.
Sí, clar. Som homes i dones orquestra, els autònoms, perquè a més hem d'això, fer les declaracions trimestrals, l'IVA, la renda, les factures, el RPF... Hem de ser hem de promocionar-nos, estar sempre en contacte amb els editors, anar als eventos...
I sempre amb una cara.
Hola, què tal? Exacte. Ser simpàtic. Som comercials de nosaltres mateixos, també. Després dur les xarxes i tot això, que
jo,
per sort o per desgràcia, no ho sé, no tinc molt d'èxit en internet i aleshores no m'ha esclavitzat. No li faig molt de cas i tampoc me ve tant de curro per ahir. Però la gent que sí...
És joves, sí. És un treballar.
No, és joves i gent de la meva edat, gent de la meva edat que
curra
sobretot gràcies a Instagram i ha de publicar cada dia. Fer vídeos d'eixos que preguntes a la gent què tal, què parece esto?
Si no... No apareixes. Bé, qui vulgui et pot veure per allí, per Instagram, però qui vulgui saber prou de la teva obra, millor que anar a qualsevol llibreria que pot trobar algun dels diferents treballs i àlbums que has publicat, no?
Clar.
Moltíssimes gràcies, Aitana Carrasco, il·lustradora, escriptora de literatura infantil i juvenil. No res, un plaer haver estat este matí, així un dia perfecte, a la UPB Ràdio, coneguent-te a tu i coneguent-te a la teva obra.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
Vaig a ficar-vos la cançó Ballad of Sir Frankie Chris, Let It Roll, que és una cançó de George Harrison que apareix al primer treball en solitari de Harrison una volta es van dissoltre els Beatles. M'anem a escoltar-la en vinil. Jo la vaig comprar l'àlbum l'any 2001 quan es va reeditar en CD, però anys més tard a Barcelona, estava al carrer Tallers on hi havia moltes tendes de discs de segona mà, el vaig comprar bastant deteriorat, però bé, encara funciona. La cuina, sí, la meva cuina. Resulta que la cuina de ma casa està bastant deteriorada. Sembla que abans que fos meva, esta casa era un pis de lloguer i ja sabeu com es tracten les coses, els pisos de lloguer. De fet, quan vaig entrar per primera volta a casa, hi havia uns plats per rentar a la pica. Segurament hauria pensat, bueno, total, que lo friegue el que lo compre. Com volia canviar la cuina, vaig anar a especialistes en la matèria, o sigui, són les tendes de cuina. Jo volia una cuina com molt normal, no pense ni de construir una truita, almenys de manera voluntària, i tampoc esferificar res en ella. Simplement bullir un poquet de pasta i fer unes verduretes a la planxa. Clar, una volta entres a una tenda de cuines, flipes. Pots construir-te una cuina que va més enllà del que pugues imaginar. Algunes, sincerament, fa cosa inclús com apropar-te, tocar-les, no sé, cosa que se taque o se trenque alguna cosa. Clar, i allà que vaig anar jo afegint coses que, sí, de color blanc, però d'un material que no deixes capejada en la superfície. Que si les manetes per obrir les portes i escalaixos les volia ocultes, la campana extractora, doncs en vegada de 60 centímetres la volia d'un metre. I un LED, tancament progressiu de les portes i escalaixos, una encimera d'un material no sé què, però que granit no, granit absolutament mai. Quatre punts de llum i un revestiment de no sé quin material. Total, la cuina val el que costa un Dacia Sandero. I almenys el Dacia Sandero porta una ràdio incorporada. Que sí, que també pots incorporar una ràdio a la cuina, ja te dic jo que també pots. Després, fredament, vaig començar a pensar. Un material on les petjades no es vegin, si jo tinc un 30% de visió, què collons vaig a veure jo? Les manetes? Manetes ocultes? Però quantes hores vaig a passar-me jo al dia mirant les manetes? Quatre punts de llum, però què he de connectar jo a la cuina? Una campana extractora d'un metre per a què? Què volia jo tanta capacitat d'extracció? Pensé també aspirar el terra? No res, al final optaré per una solució de mínims que si ho pense bé és la relació que tinc amb la cuina. Una relació de mínims. El fet és que si m'asseguraren que amb una cuina d'aquestes característiques cuinaria millor, i no acabaria comprant l'amanida de Mercadona aquesta que m'han passada, doncs igual m'ho plantejava. Eixe seria un bon eslògan per a vendre cuines. Con nuestras cocinas entrarás calentando en el microondas y saldrás camino de Masterchef. Lucía Moya, nacida en Castelló de la Plana, es graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y también es máster en Obra Gráfica por la Fundación CIEC, que es el Centro Internacional de Estampa Contemporánea en Betanzos, en Galicia. Hola, Lucía, muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana en Un Día Perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Buenos días, Eduardo. Estoy encantada de escucharte.
Lucía, estás especializada en serigrafía, en grabado, calcográfico, xilografía y litografía. Son técnicas
Exactamente.
bastante tradicionales, ¿no? Casi diría que son un poco hasta artesanales. ¿Por qué razón te interesaron esas técnicas?
Sí, a ver, la verdad es que esto tiene una larga historia, pero es cierto que, bueno, yo a mí siempre me ha gustado el dibujo, la pintura, todo, desde muy pequeña, siempre además tuve claro que quise hacer dedicarme al arte de alguna otra forma. Y bueno, esta historia de amor comenzó, la verdad es que muy pronto. Yo me acuerdo que, bueno, iba al instituto y siempre fui una adolescente bastante nerviosa. Y bueno, me recomendaron, un profesor me recomendó que probara el grabado, que hiciera algún curso, porque me iba a ayudar también a mejorar la técnica. Y bueno, y dije, venga, va, pues lo pruebo. Y me apunté a un curso. De hecho, todos mis compañeros eran muy mayores. Yo creo que tenía 16 años y ellos tendrían, pues no sé, pues unos 40 o así. Claro, para mí en ese momento eran personas muy mayores. Y me enamoré de esta técnica, la verdad.
Esto
y
antes de
sobre
entrar a la
todo,
facultad, claro, me dices.
Sí, por supuesto. A mí me, no sé, aportó en mí muchas cosas buenas, ¿no? Muchas cosas positivas. Pues focalizar la atención, que me hacía muchísima falta, trabajar de una forma un poco más pausada, más ordenada, en fin, ciertas cosas que ayudan, ¿no?, a una persona joven, pues que quizá tiene estos problemas, pues a mejorar en su vida, ¿no? Y así fue.
Las técnicas de estampación y las de grabado son técnicas en las que no puedes actuar directamente. Hay un proceso, como bien has dicho, un orden que se debe seguir y en la mayoría de casos puede que incluso el resultado que obtengas no es el esperado.
Sí, exactamente. Hay muchos matices sobre esto, sobre todo cuando te dedicas mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, generalmente no es coger, por ejemplo, la pintura directamente con un pincel y hacer un brochazo, ¿no? Y tú sabes que eso va a quedar ahí. Nosotros trabajamos de forma indirecta sobre matrices, sobre planchas. Entonces, primero trabajamos la plancha con todo su proceso, pues en el calcográfico intervienen también los ácidos, en la siglografía la talla, y eso después, como resultado, hay una parte que sí que sabes cómo va a salir y hay otra parte que siempre no. Hay una parte del proceso que sí que puedes controlar, por así decirlo, y hay otra parte que no, que a veces es sorpresa, ¿no? Está el factor sorpresa, el azar o la serendipia, ¿no? Y eso también hace que el grabado sea tan bonito y tan interesante.
Muchas veces incorporarás este azar a tu
sí,
obra pensando que, bueno, no es lo que yo buscaba, pero me parece bastante o suficientemente interesante para incorporarlo.
Sí, por supuesto, lo doy por hecho, doy por hecho que eso puede pasar. Incluso suceden, ¿no?, errores también que pueden suceder, pues un mal entintado o que el tórculo tenga una mala presión y, en fin, pueden pasar muchas cosas. De hecho, a veces he dado clase y no veo pues mucha gente pues muy preocupada. No, es que esto tiene que ser así, esto va a ser así. Yo, ya verás, tú no te preocupes. Y cuando estampan, cuando ven el resultado, entonces ahí dicen, ostras, madre mía. A veces incluso les gusta más, ¿no?, de lo que tenían pensado en su cabeza.
También tenemos una idea preconcebida que quizás las obras que surgen del grabado son un poco duras, un poco pesadas, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, sí que me he dado cuenta de que trabajas un poco también con veladuras, con elementos un poco más ligeros.
Sí, el contraste, esa ligereza, ¿no?, con esa parte tan tosca que tiene a veces el grabado, se puede conseguir, evidentemente. Y aparte, pues, no sé, es como un poco una metáfora, ¿no? Porque al final estás trabajando la matriz de una forma a veces corrosiva, a veces con la talla, y cuando llegas al final te encuentras con un resultado que no parece que haya tenido todo ese proceso detrás, ¿no?
Por ejemplo, me viene a la cabeza una obra tuya, que creo que se llama Insight 1.9, que es una xilografía sobre lienzo de 67x96,
sí,
donde hay cierta horizontalidad, como unos trazos de pincel, hay una sensación de movimiento. Esto no es lo que habitualmente esperamos del grabado, es lo que me refería.
Me alegra que me lo digas.
Imaginemos una línea sensible, una línea más dura.
Se puede conseguir. Realmente todo lo que uno quiere puede conseguirse con el grabado. Solo es cuestión de trabajar mucho, dedicarle mucho tiempo y muchas horas. Y sí, esto es parte de mi obra nueva de la que estoy trabajando ahora, porque sí que es verdad que como antes no tenía estudio, no podía estar en un lugar fijo produciendo, pues había pasado tiempo desde las últimas veces que estaba produciendo. Entonces, ahora que ya por fin tengo un espacio donde trabajar, estoy indagando sobre todo en esto. A veces me han comentado que parece como pintura, no, como grabado expandido, ¿no? Parecido como a la pintura.
Sí,
y puede
sí
ser, al final todos estamos... En mi cabeza también existe la pintura, por supuesto. A mí antes de hacer grabado yo pintaba muchísimo.
¿Y la composición? ¿Cuánto es importante en tu obra? ¿Una búsqueda de un equilibrio?
Sí, sí lo es. La verdad es que estoy siempre entre esa expresión inconsciente, ¿no?, que también nos proporciona la abstracción, en la que podemos ser muy libres, ¿no?, a la hora de expresarnos, pero también ese equilibrio con la composición. Creo que siempre estoy un poco estoy ahí. De hecho, cuando yo trabajo, en mi caso, cuando trabajo este tipo de obras, utilizo mucho la pausa. Estoy trabajando, paro, la miro, la remiro, sigo. y es un proceso bastante lento. Precisamente yo creo que por eso, por la composición.
Quizá el grabado no dé tanto pie a ser un poco expresionista.
Sí da, en realidad sí da. De hecho hay obras, en, por ejemplo, en xilografía brutales, expresionistas, increíbles. Lo que pasa que quizá el grabado lo tenemos más en la cabeza como figura, ¿no? Como algo más figurativo. Entonces, a veces nos cuesta un poco salirnos hacia la abstracción en el grabado, ¿no? Por eso a veces puede parecer mi obra que no se sepa muy bien qué es, ¿no? Si es pintura, si es grabado, te tienes que acercar mucho a mirarla, a veces para saberlo. Pero bueno, que no soy yo la única aquí que hace este tipo de cosas. Pero puede que en nuestra cabeza siga estando, ¿no? Esa figuración en el grabado.
¿Y el blanco y negro? Porque sobre todo estás utilizando el blanco y negro.
La verdad es que el negro, la tinta negra, es algo que me ha seducido siempre muchísimo. Y todavía la sigo utilizando. No sé si en algún momento de mi vida lo dejaré. Sí que es verdad que ahora estoy ya indagando un poco en obras pequeñitas, metiendo un poco de color, a ver qué tal. Pero es que a mí me encanta el negro. Me parece, creo que en la cultura occidental quizá lo tenemos un poco más en la cabeza como algo que tenga que ver con el mal o con la oscuridad, no sé, esa parte más oscura, ¿no?, de las cosas. Y en realidad el color negro está en todo, está en la naturaleza. Es la oscuridad cuando se apagan las luces, es un color solemne, ¿no? Y además tiene muchísimos matices, hay muchas tintas de color negro. Y me parece fascinante también seguir ahondando y seguir investigando en la oscuridad, en este color negro, ¿no? A mí me encanta. De momento, por el momento, voy a seguir trabajando así.
Y técnicamente también es un poco, debe ser un poco más sencillo trabajar solo con dos tintas, imagino.
Bueno.
Por también facilidad de recursos. Sí. Sabemos que las técnicas de estampación y grabado son técnicas extremadamente caras.
Bueno, sí. Eso sobre todo. Bueno, yo también utilizo el negro, como tú dices, tanto negro opaco como negro más transparente. Por lo tanto, la dificultad o no, a veces también reside en que se puedan ver distintos tipos de matices o manchas en ese mismo negro, que a veces eso tampoco es fácil. Así que, bueno, no lo utilizo como un recurso que me resulte fácil, simplemente es porque ahora mismo con las cosas que expreso o con lo que quiero ver me siento cómoda, sí.
¿Y el soporte, además de papel, también utilizas el lienzo?
Sí, ahora estoy trabajando mucho sobre lienzo, sobre las telas de lino y diferente tipo de tela, que también estoy probando diferente tipo de soporte. Y también estoy trabajando con instalación, lo que pasa que todavía no he mostrado nada de eso, pero sí, también sigo queriendo investigar con la instalación y el grabado, eso siempre.
Y el trabajar con estampación, como bien comentas, también tiene una limitación en cuanto a tamaño.
Mira, si te digo la que estoy haciendo ahora, estoy haciendo una obra enorme. Claro, el tamaño depende, yo por ejemplo, bueno, vamos a ver, las telas, por ejemplo, se trabajan sobre el tórculo, que lo explico porque el tórculo es la prensa que utilizamos, ¿vale?, para estampar, y se le va dando dobleces. Yo ahora mismo estoy trabajando un lienzo enorme, sobre una tela enorme, y lo que hago es doblarla.
¿Trabajas sobre zonas?
Doblo, claro. Entonces se van trabajando sobre zonas. Claro, tienes que tener bastante estudiado el espacio y dónde está en cada momento, ¿no?, la mancha. Por eso no es fácil y por eso es un proceso lento, pero no, o sea, para nada te limita el grabado en cuanto a tamaño, ¿no?
¿Y la seriación? Porque también tenemos un poco preconcebido que el grabado tiene la capacidad de hacer una serie. Tu obra no lo permite, imagino.
Pues hago obras más pequeñas que sí que suelo hacer alguna serie pequeñita, de 10 como mucho, 5 o 10, pero las más grandes no. Siempre tuve, ¿no?, como cuando me acuerdo cuando era más joven y cuando pintaba, siempre me daba mucha pena desprenderme, ¿no?, de lo que hacía. Y cuando descubrí el grabado, pensé que era una manera de no terminar nunca de desprenderme de algo, porque si yo puedo tener por lo menos una de las copias, ¿no?, de lo que hago. Sí que es verdad que en este último caso pues ya son monotipos, ¿no? Por así decirlo, sobre todo las más grandes. Pero bueno, sigo teniendo mis pequeños grabados, que sí que hago series.
Como has comentado al inicio, trabajar con las técnicas con las que trabajas es realmente caro. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar aquí Bellas Artes, solo hice un curso, pero recuerdo cuando me matriculé, un profesor nos dijo que nos acabábamos de matricular en la carrera más cara de todas.
Bellas Artes, sí.
Sí. Y, y encima trabajar con Tórculo, por ejemplo, debe ser ya extremadamente caro. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde tienes el estudio?
Mira, yo tengo otro trabajo, como la mayoría de artistas.
Sí, sí.
Sobre todo de mi generación. Voy a hacer 34 años y ya sabemos todos cómo ha sido, ¿no? Estos años atrás. Entonces, hasta llegar hasta ahora, que tengo un trabajo fijo, he tenido trabajos temporales, pero es verdad que toda mi vida siempre ha girado en torno al arte. Esa necesidad creadora yo no me la he podido quitar nunca. Y he invertido siempre casi todo lo que tengo y mi tiempo para poder trabajar y producir. Ya hace un tiempo que pude tener un trabajo un poco más estable, por lo tanto decidí pues eso, alquilar junto con unas compañeras un bajo y hacernos un estudio. Ellas tienen una zona de estudio de ensayo porque son actrices, payasas, malabaristas, etcétera, y yo tengo mi zona de grabado y estamos en Castellón. Entonces, a partir de eso, ya hace más o menos un año que ya decidí invertir y empezar a comprar materiales y a comprar todo lo que necesitaba, porque al final también lo que hacía antes era pagar para ir a lugares donde estampar.
Ahora tendrás muchísima mayor regularidad a la hora de crear.
Sí, por supuesto.
Para ir terminando, Lucía, ganaste el premio de participación en Marte, que Marte es la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, con el proyecto Seres Flotantes.
Sí, eso fue en el 2017. Sí, pues sí, y de hecho fue de las primeras veces que mostré mi obra. Además, llevaba un tiempo bastante que ya no sabía si esto iba a funcionar o no, y la verdad es que fue maravilloso, sobre todo en Castellón, porque además no se me conocía nada, y yo misma todavía estaba aprendiendo a, ¿cómo se dice?, a exponerme, ¿no? A la crítica, ¿no? A exponer lo que haces, simplemente.
Sí,
¿no?
Me refiero a ojos de todo el mundo, ¿te refieres?
Sí, no, me refiero más a eso. Y ahora, claro, ahora lo veo después de tantos años y me veo como súper asustada, ¿no?, en aquel momento. Pero fue muy bien. La verdad es que fue un chute de energía muy grande. A mí me animó mucho a seguir trabajando y a creer un poco más en mí misma como artista. Y sí, la verdad es que fue maravilloso, sí.
Y el proyecto Seres Flotantes es el que has comentado, que es un proyecto en el cual tienes el objetivo de sacar la obra gráfica del soporte tradicional.
Bueno, realmente empezó ahí. Eso fue en aquel momento, fue lo que estaba trabajando en aquel momento, y realmente casi que fue el comienzo, ¿no?, de plantearme el tema de la instalación también. Cómo fusionar el grabado, la instalación, fue a partir de ese proyecto, sí.
Lucía, y si queremos ver tu obra a través de redes sociales, imagino, tienes página web, ¿y tienes obra en venta también?
Pues a ver, la página web, la que tengo, es provisional, porque necesitaba tener algo. Está en proceso de creación, porque ya sabéis que esto no es fácil ni barato, una web. Y en cuanto a si tengo las redes sociales, Lucía Moya Gráfica. Y obra en venta, bueno, tengo grabados, por supuesto, de distintos tamaños, más asequibles y menos. Es verdad que no tengo una web de venta de obra, que es más, pues quizá me gusta más que me escriban, oye, Lucía, me paso por el estudio y me enseñas lo que tienes, ¿no? Que sea algo mucho más así, mucho más de andar por casa.
Lucía Moya, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPV Radio, y bueno, a ver si algún día nos conocemos. Tenemos un amigo en común, creo.
Sí, es verdad. Yo la verdad es que estoy encantada. Muchísimas gracias por contar conmigo, que estas cosas siempre son para bien. Así que muchísimas gracias.
Estamos en la
Pensant-ho, no té ninguna gràcia així, eslògan. Escolta de nou Un dia perfecte, que ja saps que Un dia perfecte parlem d'art i ho completem amb, per exemple, cuines, falles, el que calgui. Pots fer-ho a partir de les 7 de vesprada, sí, a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Pots rescatar edicions anteriors del programa, ja saps que les pots trobar a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, i a iVoox trobaràs les dues darreres temporades. I, com sempre, comenté, pots trobar-me per les xarxes socials a Instagram, és l'única que tinc i no n'hi vull més, i allí pots enllaçar amb tots aquells i aquelles que han passat pel programa i pots veure els seus treballs i això, no res, evidentment em busques com a Un dia perfecte i allí em trobaràs. Adéu!